Una finestra al Baix Montseny.
Bona nit, sóc Albert Galín, el conductor d'Una finestra al Baix Montseny, i us acompanyaré durant el programa d'aquesta nit. Avui començarem, primer de tot, amb tal dia com avui, explicant els fets més rellevants de la història. Seguirem amb la cita de la setmana, amb una cita que segur que tots vosaltres coneixeu. Després començarem l'agenda, amb la cartellera cinematogràfica i tot seguit les activitats del Baix Montseny. I per anar acabant, a finals de programa, la secció més dolça, el llaminer, on aquesta setmana Marc Rodelles ens porta dues postres com a resposta de convidats anteriors. Ens portarà lioneses i pastís Sacher. I ja per últim, aquesta setmana fem un especial del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Som-hi, doncs! Tal dia com avui. El 7 de març de 1905, a Rússia, els camperols cremen els castells dels seus opressors. I el 1911, a Mèxic, finalitza la revolució. També el 7 de març de 1938, en el marc de la Guerra Civil Espanyola, s'esdevé l'enfonsament del creuer Balear. El 1966, a Espanya, el ministre Manuel Fraga es banya a la platja de Palomares, on va caure la bomba H estadounidenca, per demostrar que no existeix cap perill de radioactivitat. I el 1996, Palestina tria el seu primer parlament democràticament. Passem als aniversaris. El 1785 neix Alessandro Manzoni, escriptor italià. I el 1872 neix Piet Mondrian, pintor neerlandès, mort el 1944. I ja per acabar els aniversaris, el 1930, també el 7 de març, neix Stanley Miller, científic, mort el 2007. Passem a la cita de la setmana. Aquesta setmana la cita és de Vicent Andrés Estellés, periodista, escriptor i un dels més importants poetes valencians, nascut el 1924 i mort el 1993. La cita diu així: perquè arribarà un dia que no podrem més i aleshores ho podrem tot. I ara passem a l'agenda. Encetem l'agenda amb la cartellera cinematogràfica. Avui mateix, a la cartellera cinematogràfica de Locine, a Sant Celoni, s'estrena la pel·lícula d'acció anomenada 300, El origen de l'imperio. És un nou lliurament de la saga èpica que porta l'acció al camp de batalla, aquesta vegada al mar, i ens narra els intents del general grec Temístocles d'unificar tota Grècia dirigint el canvi que modificarà el curs de la guerra. També avui s'ha estrenat Les aventures de Peabody i Sherman, una nova animació on el senyor Peabody no és un gos normal i corrent. És tot un tità dels negocis. És un inventor, un cobdiciós científic, ha guanyat dues vegades una medalla olímpica i el més important de tot, és tot un geni. Utilitzant la seva maquinària més enginyosa, Peabody i el seu fill adoptiu, Sherman, viatgen en el temps per experimentar esdeveniments que un cop van canviar el rumb de la història i així poder interactuar amb alguns dels personatges més coneguts de la història de la humanitat. Comencem les activitats del Baix Montseny. Per començar l'agenda, anem a Campins, on ara mateix, a les 9, ha començat al voltant d'un llibre, on aquesta setmana es comenta El petit príncep, d'Antoine de Saint-Exupéry, i l'adreça desconeguda de Cressman Taylor. Si us afanyeu, encara podeu arribar-hi. És al Casal de Cultura Antoni Tàpies. I aquest diumenge, dia 9 de març, a les 2 del migdia es fa una xerrada col·loqui amb dones emprenedores a Campins al Casal de Cultura Antoni Tàpies. I ara anem cap a Hostalric, on demà Domus Sensovi organitza taller de mones de Pasqua, de 5 a 8 de la tarda. El cost del taller és de 20 euros. Reserves a formació@domussensovi.cat. I diumenge, Teia Moner presenta Chefs, espectacle infantil on es barreja màgia, titelles i gastronomia. Aquest diumenge, 9 de març, al Centre Cultural Serafí Pitarra. L'entrada té un cost de 5 euros, gratuït fins als 3 anys. Més enllà, el dimecres que ve, club de lectura amb Balzac i la petita modista xinesa, de Dai Sige. És a 6:45 de la tarda a la biblioteca Modest Salse. També a Hostalric, divendres que ve, taller de manualitats reciclant. És a 5:00 de la tarda a la biblioteca Carles Roig. És un taller per a nens i nenes de més de 6 anys i els menors de 6 anys hauran de realitzar el taller acompanyat de pare, mare o tutor. Cal portar un envàs de tetrabric buit i net. La data límit d'inscripcions és el 12 de març. A Llinars. A Llinars demà, club de lectura El violí d'Auschwitz, de Maria Àngels Anglada, a càrrec de José Luis Ibáñez, a 10:45 a la Biblioteca Municipal. A més, demà, a 11:00, a Can Lletres, xerrada taller, la dona emprenedora, a càrrec d'Om Seny, associació de creixement personal amb la col·laboració de l'Associació de Dones de Llinars. És un acte commemoratiu del Dia Internacional de la Dona Treballadora. I diumenge, el 8è torneig Ciutat de Llinars, a 9:00 del matí, organitzat pel Club de Bàsquet Llinars al Pavelló Municipal d'Esports. A més, diumenge infantil a la Torrassa, amb jocs tradicionals, a 11:00 del matí a la Torrassa. I seguim a Llinars, on divendres que ve tindrà lloc el taller de manualitats per a infants, Papiroflèxia, a càrrec de Laura Calero, a la Biblioteca Municipal a 6:00 de la tarda. És a partir de 5 anys. Es necessita inscripció prèvia i té un màxim de 25 participants. Canviem de poble. Ara anem a Sant Antoni de Vilamajor, on demà, a l'hora del conte, tenim el Circ de Tots, a càrrec d'Eva González, per a nens i nenes d'1 a 4 anys. És a 12:00 del migdia a la Biblioteca de Sant Antoni de Vilamajor. I divendres 14, representació musical del grup Hotel Cochambre, Hotel Dulce Hotel, basat en l'obra de Joaquín Sabina. Tindrà lloc al patronat a 11:00 de la nit. I viatgem cap al poble veí, Sant Pere de Vilamajor, on aquest cap de setmana l'Associació de Gent Gran han organitzat un cap de setmana a Platja d'Aro per celebrar Carnestoltes. Inclou transport, estada en hotel de 4 estrelles, amb règim de pensió completa, excursió a Sant Feliu de Guíxols, assegurances i assistències en el viatge. A més, el dissabte a la nit, gran ball i concurs de disfresses. El preu és de 95 euros amb suplement de 25 euros per habitació individual. Més informació i reserves al telèfon 938450703. I dijous, a Sant Pere, l'Associació Nacional Catalana ha organitzat una xerrada amb Rafael Pous del Centre Català de Negocis per tal de parlar sobre les oportunitats econòmiques de la Catalunya independent. 8:45 del vespre al Patronat de Sant Antoni de Vilamajor. I ara anem cap a Santa Maria de Palau Tordera, on diumenge té lloc l'espectacle de circ, les Germanes Puig, a 6:00 de la tarda al teatre. L'entrada té un cost de 4 euros i 3 euros les anticipades. I dimarts que ve, també a Palau Tordera, les claus del iogurt i una alimentació saludable, xerrada organitzada per Danone. Aquesta xerrada fa un breu repàs per les claus d'una alimentació variada, sana i equilibrada. I en ella s'expliquen els diferents grups d'aliments i els seus nutrients. Ajudaran el públic a identificar quins tipus d'aliments són els més adequats segons les necessitats nutricionals en cada etapa de la vida, basant-se en la piràmide nutricional. En la xerrada també s'aprofundeix el món dels làctics i la seva importància per a la cura dels ossos, dents, cabell, pell i, en el cas del iogurt, del nostre aparell digestiu. És a l'esplai a 4:00 de la tarda. I passem a Vallgorguina, on diumenge 9 de març, quarta calçotada popular i tot seguit música amb Polca Misèria. El menú és de pa amb tomàquet, calçots, botifarra, beguda i postres. Els tiquets es venen anticipats a Que Viures Maria Teresa, amb un preu de 8 euros, o al mateix dia, allà mateix, amb un preu de 10 euros. I per acabar l'agenda, anem a Vilalba Sasserra, on el diumenge 9 de març el club esportiu Vilalbiquerun organitza el tercer trial 30 passes. Les places són limitades, a 200 participants. Les inscripcions anticipades tenen un cost de 12 euros, fins al 6 de març a l'Ajuntament de Vilalba Sasserra. També es poden fer les inscripcions el mateix dia amb un cost de 15 euros a la plaça de l'Església, de 6:45 a 7:45. La sortida serà a 9:00 a la plaça de l'Església. I avui al Llaminer tenim el Marc Rodelles com cada setmana, però aquesta setmana amb un doble repte posat per l'entrevista de Doble A Project. Hola, Marc.
Hola. Avui m'heu fet treballar de valent, eh? M'heu fet exprimir.
Sí, tenim per una banda les lioneses, que ens va demanar l'Adrià, i per l'altra banda el pastís Sacher, que ens va demanar l'Anna.
Sí, sí, va, dos grans clàssics, no? Això vindria a ser un Barça-Madrid, no? Perquè no sabries... No?
Sí. Poses quin
a la
triem,
taula,
quin
no, no, no saps quin guanyaria, eh? Perquè realment els dos són molt... tenen molt caràcter. Aviam, comencem per el que vulguis.
D'acord, doncs comencem per les lioneses. A veure,
val,
com...
molt bé. Doncs mira, com que en alguna ocasió ja havia comentat alguna recepta i així, doncs per donar una miqueta d'alternativa i perquè veiem que no tot s'acaba... no, amb una sola recepta, sinó que n'hi ha més i varien i pot donar una característica a una altra, doncs porto una d'aquestes d'un nano de Madrid que treballa molt bé i va arribar breument, va escriure un llibre, m'ha arribat i l'he vist que justament també ens parlava del tema i la trobo interessant i també fàcil. Aleshores, crec que és el moment d'aviar si la podem treballar i desenvolupar bé.
Genial, a veure, què necessitem?
Val, mira, 100 grans de llet, 100 grans d'aigua, 80 grans de mantega, 4 grans de sal, 4 grans de sucre, 120 grans de farina i 150 grams d'ou, que vindrien a ser 3 o 4 aproximadament.
D'acord.
Una de les característiques poder que al veure-la o llegir-la o interpretar-la, normalment la majoria de pastissers diríem, no?, que el sucre i la sal normalment no se n'hi posa. Jo crec que això és un toc personal d'ell, no? Aleshores, sí que penses que pot facilitar a l'hora de la cocció, amb la coloració, la sal, que ajudi, més que potenciar un gust, no? Va, en aquest cas també aquests 4 grans de sal, sí, però els 4 grans de sucre pensem que tampoc poden endolcir molt, no? Mm. Val? Aleshores, com a curiositat és aquesta, que aquest noi afegeix aquests dos elements. Doncs aquí seria, la lionesa es divideix en dos grups, per entendre'ns, en dos parts importants de procés. Una seria escaldar la farina i l'altra afegir-hi els ous. En el primer cas el que hem de fer és escalfar l'aigua i la llet i dissoldre bé la grassa, que en aquest cas és la mantega. També podem dir que podríem canviar tot el líquid per llet o tot per aigua, perquè podria ser una massa de xurros, però bueno, per entendre'ns aquest noi hi posa una part igual de llet i d'aigua. El que fem per escaldar és, això sempre molt important, que la grassa que ja hem afegit, que en aquest cas seria la mantega, quedi molt ben dissolta en el líquid, que després no ens dificulti a l'hora d'emulsionar els ous. El que fem és deixar que bulli i quan arrenca a bullir i afegim la farina i anem barrejant. Anem barrejant molt bé i ja veurem que hi ha un moment que es fa com una pilota, per entendre'ns, que es desenganxa de lo que és l'olla, en aquest cas. Val? I que fa una petita pel·lícula que es comença a quedar enganxada en el que és l'olla i ja ho tenim, val? Tenim una massa així compacta, dura i enganxosa. Una vegada ho tenim, ho deixem refredar una estoneta, no gaire, ho tapem amb un drap i després, quan ja ha baixat una mica la temperatura, hi anem afegint els ous. Sempre s'afegeix un ou quan l'altre desapareix. Vas barrejant, sempre també, en aquest cas tampoc hi hem d'afegir aire, seria doncs, amb una pala també. I anar afegint un ou, desapareix, posem l'altre, desapareix, posem l'altre. Mai tots de cop, perquè si no el que fas és que no t'absorbeix l'ou i destries la massa. I després recuperar-ho és un procés més llarg. O sigui, anem posant de mica en mica, ens assegurem que l'ou que poses va emulsionant bé i va fent una massa homogènia. Doncs també és així de fàcil, val? Una vegada tenim tots els ous incorporats, que també un dia seran 3 i l'altre dia seran 4, perquè un dia haurem escaldat més la massa i necessitarà hidratar-se més o menys. Val? El truc exacte per saber quan està la massa és, per entendre'ns, si agaféssim una cullerada i la deixéssim caure des d'una alçada, veurien que es forma com un petit triangle que diuen el bec d'ànec, pico de pato, que acaba així en triangle. Si fos massa fluida no quedaria res a la cullera i si fos massa tupida se'ns quedaria tot enganxat. El punt exacte és que caigui pel seu propi pes i ens dibuixi un triangle a la cullera. Una vegada sabem això, doncs un dia seran 3, l'altre seran 4, però se'ns dibuixarà. Després tenim una cocció que té que ser entre uns 180-200, i el que hem d'entendre aquí també que no porta cap mena de llevadura i el que fa és una reacció de les grasses que hem posat, més l'aigua, més l'ou, que forma uns gasos, s'inflen al forn i ens fa, per entendre'ns, una esfera amb un forat a dins, que aleshores és on va el farcit. El gas aquest, es forma aquest gas que vol sortir de la lionesa, però com que l'ou ha fet una petita crosta, el que fa és inflar-se. Una vegada s'ha inflat, doncs deixem que s'acabi de coure, ens ha fet aquesta petita càpsula, la deixem refredar i després ja ho tenim, la podem omplir de qualsevol cosa que ens vingui de gust.
Què hi podem posar?
Crema, nata, xocolata... A més, és una pasta molt, molt polifacètica, diguem-ne.
Hi podríem posar alguna fruita?
Sí, podries posar també fruites, acompanyat sempre... Que també és una massa que per si sola és molt insípida. Val? Aleshores és molt important el contingut que hi ha dins, no? Vull dir, pues, poder una fruita seria algo molt, molt sec directament,
bueno,
però si posessis unes maduixes en nata, ja ho amorosiria tot més i seria molt més agradable de menjar. Després, el que sí que dona molt joc també és amb salat, perquè el no contindre tampoc sucre i tot això, ens dona com la massa de full també ens podria donar aquest joc. En aquest cas, la lionesa podries fer una crema de formatge, una crema de poix o qualsevol coseta i jugar amb això, fer-ho servir per un càtering dolç salat.
Mai ho hauria pensat això, de posar-li salat amb una lionesa.
Bueno, sí, doncs mira, podent no estar molt expandit o molt, com ho diria...
Utilitzat.
Molt utilitzat, però sí que és una alternativa que...
Doncs està molt bé.
Sí, bueno, doncs... Ja sabem, una altra vegada, una recepta fàcil. Com sempre, jo crec que moltes vegades és més treure el temps d'allà on sigui que la dificultat que poden dur aquestes petites receptes, no? Però, bueno, hem de fer un esforç, trobar el moment i, si més no, intentar-ho i passar un rato amb les famílies, com sempre dic, agradable.
Sí, home, sí, està molt bé,
sí,
això.
I tant com
I,
sí.
I, per altra banda, el pastís Sacher...
Un altre clàssic, sí, vull dir... Aquest pastís és un pastís molt contundent, que diguéssim té un pa de pessiga molt de caràcter, que conté molta xocolata, conté molta grassa. Després el que té és una capa de marmelada de barcoc i després el típic bany aquest així més brillant. Mira, aquí tenim una foto i quasi que es veu el resplendor aquest que dic, que et sorbeix la llum de l'ambient. El Sacher, Edward Sacher, era un pastisser d'un hotel, al qual li van fer un encàrrec molt especial perquè venien a la reina d'aquell moment a l'hotel i amb el que tenia allà en aquell moment va desenvolupar el pastís aquest. Val? I arrel d'aquí, pues, ara no recordo ben bé l'any, pues, es va quedar com...
Amb el seu nom.
Sí, amb el seu nom. Val? Avui en dia encara hi és, A l'hotel, que el porta, em sembla, una neta ja, i encara podries trobar el pastís d'aquest senyor amb la recepta original que te l'envien. Val? Sí, jo n'he menjat,
Sí?
Sí. Està molt bo, la veritat. Però sempre queda l'alternativa de que ens el podem fer, si no ens l'envien. Val.
Doncs explica'ns, com ens el fem nosaltres?
Doncs el pas més, per entendre'ns, més laboriós seria en aquest cas el fer el pa de pessic. En aquest cas és un pa de pessic tipus genovesa, que diem, que porta les clares muntades per un cantó amb una part del sucre i els rovells amb una altra part muntat amb una altra part del sucre. I una vegada tenim aquests dos components, els barrejaríem i després posaríem la resta d'ingredients. Ara us ho acabo d'explicar més bé, però el concepte és aquest, fer dos... Nosaltres diem pastes bomba, no? Perquè el que fas és retindre tot l'aire amb les clares i amb el rovell també, muntar-ho de tal manera que retinguin tot l'aire. Si tu ho fessis amb l'ou directe, no té la capacitat d'absorbir tant aire i després ens quedaria molt tupit aquest pa de pessic. Si és, el que fem és afegir-hi el màxim d'aire possible mitjançant aquest...
Ho separem.
Sí, separat. Necessitarien 70 grams de pols d'ametlla, 115 grams de sucre glaç, 70 grams d'IM d'ou, 50 grams d'ou sencer, 85 grams de clara d'ou, 45 grams de sucre en gra, 35 grams de farina de força, 35 grams de cacau i 40 grams de mantega.
Aviam, repetim els ingredients una altra vegada per deixar-los clars.
70 grams de pols d'ametlla, 115 grams de sucre glaç, diguéssim aquest sucre llustre, aquest blanc, que és... 70 grams de rovell d'ou, 50 grams d'ou sencer, 85 grams de clares d'ou, 45 grams de sucre gra, 35 grams de farina de força, 35 grams de cacau i 40 de mantega.
D'acord.
Sí?
Sí.
Val. Aquest poder sí que és una mica molt més laboriós, però clar, els resultats també són molt més abismals, eh? Doncs el que jo faig és agafar les clares d'ou per un cantó i tiro la meitat del sucre que conté aquesta recepta. Per, la, val? Per l'altra, el rovell d'ou i l'altra meitat de sucre. I amb un batidor, perquè aquí sí que m'interessa que retingui tot l'aire possible, el vaig barrejant fins que va muntant. El sucre i la clara farien una espècie de merengue que tots coneixem i el rovell i el sucre, si anem muntant, veurem que això es diu blanquejar el rovell, perquè el que estàs fent d'un to taronja el baixes a un blanc pujat una miqueta de to tirant això, a un carnós. Val? Es diu blanquejar el rovell. Aquí el que he fet és posar-hi tot l'aire possible, per a l'hora que anem afegint ingredients es vagi mantinguent aquest aire de manera que no es perdi. Val?
D'acord.
Val? Una vegada tinc la clara muntada per un cantó i el rovell muntat per l'altre, ho afegeixo i ho barrejo sempre molt suaument perquè no se'ns vagi desinflant. Si li fem de manera agressiva, el que fem és que se'ns va desinflant, no? Ens imaginem un globo que va perdent l'aire, doncs seria això. Per altra banda, ja tinc aquesta primera part muntada, el que faig és agafo tot lo sec, que en aquest cas seria el sucre glaç, la pols d'ametlla, el cacau, en pols, i el que faig és una segona barreja, no? Fonc una mica la mantega en el micro sense passar-me, sense que es converteixi en oli, sinó que quedi pomada, ho barrejo amb aquest extracte sec i afegeixo la resta dels ous, val? Que seria l'ou sencer que hem parlat, i una vegada ho tenim així tot ben barrejat i homogeni, i anem, el que es diu, el que diem nosaltres és igualar textures, val? Que és, agafem una mica d'un grup, ho posem a l'altre, barregem, i quan ho tenim, agafem una mica d'aquest grup, ho agafem en l'altre i barregem, sempre amb cuidado que no se'ns vagi desinflant, i quan més o menys ja veiem que ja s'ha igualat la textura, ho aboquem tot en el mateix bol, ho acabem de barrejar.
Val.
Val? O sigui, poder és una mica lió, si algú ja n'ha fet, pues ja ho tindrà més clar, però després una vegada i això tampoc resulta tan difícil. Hem de tindre en compte això, de que volem que retingui aire. Val? Després el forn seria entre uns 25-30 minuts a 150 i una vegada ho tenim, ho han dipositat, ho han posat en un motllo, el que ens convingui, quadrat, rodó, i el que sí que hem de tindre en compte és de fer una capa antiadherent en el motllo mitjançant oli o qualsevol tipus de grasa, com podria ser mantega, perquè ja ens doni també un toc en el pastís, recobrint una miqueta el motllo pintat amb mantega fosa i un pinzell i sense deixar grans parts, que no es tracta de fregir el pa de pessic, sinó que no se'ns enganxi. I una vegada ho tenim, posar farina al bol i picar la taula perquè caigui tota la farina sobrant. El que hem fet aquí és fer aquesta petita capa que segur que no se'ns enganxa el pa de pessic, perquè a vegades fas un pa de pessic que dius, l'he clavat i després no et surt del motllo, no? I és tan o igual important, no?, que fer tot el procediment bé. Quan tenim això, el que hem de fer és deixar-lo refredar, obrir per la meitat i col·locar, pues, en aquest cas seria la del barcoc, però pues, també tenim alternatives.
Podem posar-hi...
Sí, qualsevol tipus de marmelada, eh? Pel bany brillant... Se'n podrien fer de moltes maneres, però una així també de fàcil seria una xocolata negra del 70%, 15 grans de cacau, 100 grans de sucre, 25 grans de llet condensada i 60 grans d'aigua. Tot junt a bullir. Una vegada tenim trencat l'arbó, amb un túrmix, aquí lo interessant d'aquesta elaboració és no posar-hi aire també, perquè quan més neta queda... Val? Quan menys aire reté, més homogeni queda el bany i no fa aquestes petites bossetes d'aire, no? Fem un bany molt regular. El que sí que hi ha moltes cases que tenen són màquines de tancar el buit, o sigui, això és perfecte, agafar i una vegada ho tens fred i tot, ho tanques el buit i una vegada ho tens tancat el buit, ho obres, que li has estret tot l'aire, ho obres i després apliques el bany sobre el pastís, us quedarà impecable. Val? Vull dir, poder no tothom ho té, però si algú ho té, doncs mira, és un as a la màniga que ens guardem. En aquest cas, doncs res, és superfàcil, la xocolata, el cacau, que ens aportarà més negró, quedarà més negre, després el sucre i la llet condensada ens donaria també elasticitat i també ens faria que brillés. Si ho hem fet bé, doncs tampoc ens hem complicat gaire i el tenim, no?
Sí, doncs perfecte.
Sí?
Sí.
Val. I el que sí que sempre es sol escriure a dalt és el nom d'aquest cuiner, el pastisser, se solen portar tots Sacher escrit. Com el cello d'autor, no?
La firma.
Sí, sí, sí.
Doncs moltes gràcies, ja ho provarem tots a casa, a veure què tal en surt.
Bueno, si ho fas, porta't, no?, que també ho provaré jo.
Doncs esperem que tots vosaltres també ho feu i que us animeu, tot i que ser un postre una mica més complexa.
Uh-huh.
I bé, fins aquí el llaminer d'aquesta setmana.
Molt bé.
Moltes gràcies, Marc.
A vosaltres, com sempre.
Ara, per anar acabant el programa, fem un especial aquesta setmana, com que demà és el Dia Internacional de la Dona, explicant quins són els antecedents, què va passar i què celebrem, passant des de les primeres celebracions fins a les del 8 de març. Som-hi, doncs! L'origen del Dia Internacional de la Dona. El 8 de març s'ha convertit actualment en un símbol per a les dones dels 5 continents. La celebració no es basa en un únic fet, ni tampoc ha sigut sempre el mateix sentit. La història canvia, és dinàmica, i els sentits dels símbols i significats també. Des de l'inici de la revolució industrial, àmplies capes de la població femenina dels sectors populars es van incorporar al treball assalariat. Però aquesta incorporació no les eximí de continuar sent responsables del treball de cura de les persones del grup familiar ni de les activitats domèstiques. Les precàries i difícils condicions de treball industrial van provocar des dels mitjans del segle XIX l'aparició de moviments de dones que reivindicaven millors condicions laborals, com ara la reducció de la jornada laboral, la limitació de l'edat de treball de les criatures, la prohibició de l'horari nocturn per a les dones, la compensació econòmica per accidents laborals i les mesures per prevenir-los. D'aquesta experiència, Catalunya no en va quedar al marge. N'és un exemple la vaga de 3.500 treballadores del sector tèxtil d'Igualada, que van fer l'any 1881, en demanda de millors condicions de treball. Els fets de Nova York. En l'origen de la commemoració del 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, tradicionalment s'ha destacat diversos fets puntuals. La vaga de les obreres tèxtils nord-americanes del 1857, l'incendi de la fàbrica Cotton o el de la Triangle Stearswise Company de Nova York, el 25 de març del 1911. L'indústria tèxtil on treballaven 500 persones, en la seva gran majoria dones immigrants joves. En aquest darrer incident van morir 142 obreres que l'any anterior havien mantingut una important vaga per demanar millors condicions laborals. El dret a vot. Ja que les dones contribuïen amb el seu treball, tant el remunerat com el domèstic,
el creixement de l'economia dels seus respectius països volien tenir el dret a participar en l'àmbit públic. Aquesta participació s'ha centrat durant unes dècades en la reivindicació del dret de vot per a les dones, l'altre gran eix que conflueix en la celebració d'aquest dia. La primera declaració programàtica reivindicada del dret de vot la van fer les dones nord-americanes el 1848, reunides a Seneca Falls. Anys després, les sufragistes angleses van fer la reivindicació del dret a vot per a les dones, l'eix central de les mobilitzacions. Les seves accions i les seves idees van traspassar fronteres i van tenir repercussions en altres països. La primera celebració. A partir de 1908, les socialistes nord-americanes van celebrar el Dia de la Dona, el darrer diumenge de febrer, per reivindicar el dret de vot. En 1910, en el marc de la segona Conferència Internacional de Dones Socialistes, Clara Zetkin llançava la proposta d'establir el Dia Internacional de la Dona, amb l'objectiu principal de promoure el sufragi universal femení, a la pau i a la llibertat. Seguint aquesta iniciativa, l'any següent, més d'un milió de dones europees i nord-americanes sortirien al carrer. Les primeres ho van celebrar el 19 de març i les segones ho van continuar fent el darrer diumenge de febrer. El 8 de març. Amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, la pau es convertia en el leitmotiv de les celebracions del Dia Internacional de la Dona. I el 8 de març, segons el nostre calendari, de 1917, les dones russes que feia anys que ho celebraven van sortir al carrer en demanda d'aliments i pel retorn dels combatents. Aquesta va ser l'inici del moviment amb què acabaria la dimissió del tsar i la proclamació de la república. A partir d'aquest moment, el Dia Internacional de la Dona queda fixat en la data del 8 de març. Reivindicació de millors condicions de treball i de vida i de drets polítics i manifestacions en favor de la pau. Són alguns dels temes que es troben en l'origen de la celebració del 8 de març com a Dia Internacional de la Dona. Amb el ressorgiment del feminisme, a finals dels anys 60 i 70, tornà a implantar-se la celebració d'aquesta data, que van acabar de corroborar les Nacions Unides, el 1977, en declarar el 8 de març com a Dia Internacional de la Dona. Fins aquí el programa d'aquesta setmana. Moltes gràcies i fins la setmana que ve. Esperem que els hagi agradat i si voleu tornar a escoltar-lo podeu fer-ho a www.sansaloni.cat/radio.